12 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. Com cada dilluns, ens disposem a analitzar la situació esportiva després d'un cap de setmana on hem tingut bones notícies, jo crec, tant pels aficionats de l'Espanyol com pels aficionats al Barça, amb la victòria del Barça i l'empat de l'Espanyol al Bernabéu. Un empat que va arribar in extremis al minut 89 amb gol del Vini, que ara analitzarem en aquesta taula si és meritori, que entenc que sí, que tothom dirà que sí, però d'altra banda, si és just. Avui fem tertúlia amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia.
Bon dia.
Amb Josep Maria Félez, president de la penya Blaugrana Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
I amb Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839 i qui ens posarà el dia de la Premier. Bon dia.
Bon dia.
Abans de tot, repassem resultats d'aquesta setzena jornada de la primera divisió amb el Sergio. Com queden? Falta encara que es disputin dos partits.
Això mateix. De moment, Granada 0, Real Sociedad 0, Mallorca 0, Atlètic 1, Getafe 1, un, Sevilla 0, Màlaga 2, Barça 4, Atlético 1, Saragossa 0, Llevant 1, València 0, Rayo 1, Real Madrid 2, Espanyol 2 i falten per jugar el Deport Valladolid i el Celta Betis.
Un d'aquests dos partits, el del Deport Valladolid, podria incidir en la posició de l'Espanyol a la taula classificatòria. Recordem que en aquests moments, ara ho repassa el Sergio, ha sortit del que és l'última posició, però una victòria del Depor li faria tornar fins a la següent jornada.
Exacte, ara
on s'enfronten, per cert.
Ells dos?
Sí,
l'Atlético
contra el Depor.
Dijous s'enfronten.
Espanyol-Depor.
Doncs mira, una bona oportunitat perquè l'Espanyol segueixi tirant cap amunt. Ara mateix la classificació tenim a la part baixa el Mallorca amb 13 punts, l'Espanyol amb 12 i el Depor amb 11. I a la part alta tenim el Barça amb 46 punts, l'Atlético amb 37, el Real Madrid amb 33 i el Màlaga amb 28. Això és posició de Champions. En Europa League tenim el Llevant amb 27 i el Betis amb 25, seguit molt i molt de prop pel Getafe amb 24 punts.
Avui és a Twitter un dels hashtags, o almenys ho era quan començàvem el programa, a 13, a 13 punts, però insistim un cop més, l'equip que va per darrere ara del Barça no és el Real Madrid, és l'Atlético de Madrid, i aquest el tenim, també és un bon avantatge, no?, crec jo, a 9 punts. Què tal? Com vau veure el partit del Barça? Si us sembla, comencem parlant d'aquest 4-1, partit que jugava després de conèixer ja el resultat del Madrid-Espanyol.
Bé, a mi em va agradar, va ser un bon partit, la primera part no, siguem molt clars, la primera part no, l'Atlètic va apretar bastant i el Barça pues, comença, diguéssim, el ritme lent, va jugar, va apretant i la segona part, evidentment, va al Barça, no? El que no entenc és la posició dels contraris, en aquest cas de l'Atlètic de Madrid, que estan perdent 3-1 a la segona part, jo no sé si és que no podien més, físicament o què, però diguéssim, no passaven de mig camp. D'acord que el Barça juga molt i els apreta, però no arriesguen tampoc, perquè van fer dos intentos d'apretada i van aconseguir acorralar una miqueta el Barça, però ells, diguéssim, els equips contraris, sembla que vulguin no encaixar més gols. I tot amb això, fent les tonteries de no apretar, els hi va caure un quart gol. De fet, el partit, la segona part va ser extraordinària del Barça, com sempre, en jugadors que sembla que no hi són, perquè hi ha moltes divisions d'opinions, poder perquè estem acostumats a guanyar, veure guanyar massa el Barça, és cas de Pedro, cas d'Alexis, que són jugadors que lluiten moltíssim. Que estiguin agafats de cara al gol no vol dir que no estiguin dintre del terreny de joc, sigui imprescindible la seva actuació.
Per tant, tu creus, Josep Maria, que l'Atlètic de Madrid, amb la seva condició física, era capaç d'aguantar tot el partit apretant?
No, tot el partit aguantant no pot apretar-ho, però sí que se li pot demanar a un equip, que és el que va fer l'Espanyol, aleshores, vull dir, apretar en moments donats, perquè si vols entrar dintre el partit has d'anar de cara al resultat.
I vas tenir aquesta sensació que es conformaven ja, veien la...
3-1, sí.
Començaven amb el 3-1, a acceptar la derrota.
Sí. Jo crec que una mica l'Atlètic de Madrid és una mentalitat que ja ve de club, és històric, ho porten a dins, que davant del Madrid, del Barça i així, davant del Barça normalment sempre fan millors partits.
Sí, exacte, però davant aquesta Madrid, situació sí. Davant d'un Madrid sí que ja baixaria els braços.
Davant del Madrid, i aquest cop li ha passat també davant del Barça, és un equip que la cosa ja se li posa en contra, que veu que d'això sí. Baixa els braços en seguida. Ho va fer amb el Madrid, perquè el Madrid va ser una baixada de braços, de pantalons, de tot.
Total, sí.
Vull dir, tot es va baixar. I és un equip que té això. De totes formes, jo discrepo una mica que la primera part no et va agradar tant. A mi em va agradar tot el partit.
Va ser més fluix, diguem-li.
Sí, però a mi em va agradar tot el partit perquè la primera part el Barça, malgrat encaixar el gol aquest, malgrat els despistes que van haver-hi una mica en defensa les tres ocasions que va tindre el Falcao i així, va saber dir, bueno,
serenem
la cosa, aguantem, anem al nostre ritme, que les coses ja sortiran bé. O sigui, a mi em va donar aquesta sensació. O sigui, jo estava perdent 0-1 i estava comentant amb els companys així,
sí.
Dic, em dóna serenor el Barça.
Va de més a menys.
Sí, em dóna serenor. O sigui, els veig amb confiança de que, bueno, no passa res. Ja ho tirarem endavant. Sí, o sigui, em va donar aquesta sensació, eh?
potser el Barça ho va fer una miqueta per fer una miqueta d'emoció dintre del partit, no? Que sempre va guanyant, o sigui, fiquem...
I perquè no sigui la lliga avorrida, no?
Exactament, home. I, no sé, l'Atlètic de Madrid, una oportunitat com aquesta, anant a segona a la taula, de poder aproximar-se al líder, doncs això de baixar-se els braços, com dieu, a la segona part, ja, mira, 3-1, em conformo, no vull sortir aquí golejat, doncs crec que això va fer mal, no, en aquest sentit.
Però és que això és la mentalitat. L'Atlètic de Madrid és un club amb una mentalitat rara. Sí. I és raro, és un club raro. És un club que hi ha temporades que té plantilles excel·lents, però sí, excel·lents, per estar lluitant pel títol, i arriba un moment que veus que està jugant bé i així, i arriba un moment que, puf, es desinfla.
No pot amb la pressió,
desapareix,
potser.
No ho sé. El què no ho sé. Però són mentalitats, vull dir, són coses que porten... És una mica el que li passava al Barça històricament, sí, anys enrere o així, que tenia mentalitat de segon. El Barça, uns anys, hem de reconèixer, tenia mentalitat de segon. I actuava com a segon, no actuava com a primer.
Però sí que és un club que té estructura per poder estar dalt.
Sí, 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 sí. No, no, però és això, són mentalitats, algú que es posa dins del club i fins que no aconsegueixes trencar-ho del tot...
N'hi ha que portar uns anys entre Europa League i sí, Copa...
Però els clubs tenen coses intrínseques, sí, històriques. L'Atlètic de Madrid és un club que sempre s'ha vist jugar al contracop. Pupes, sí, sempre ha jugat al contracop. Hi hagi l'entrenador que hi hagin els jugadors que hi hagin. Són coses que, no sé, són mentalitats que no sé per què. Vull dir, es posen allà dins i no hi ha forma de treure-les.
I també el color de la samarreta que deu afectar.
Que deu afectar, també.
I no ens oblidem, no ens oblidem que, per exemple, dius, com el partit, el Messi, per la gent, penso que els que entenem una miqueta de futbol ho veiem, no? Sembla que sigui o no sigui, hi ha tres jugadors vigilant-lo.
Oh, clar.
Lògicament, un enganxat amb ell i els altres dos a distància per veure per on surt, i, sin embargo, sense fer massa, perquè no va fer massa, no, però està on té que estar, va fer dos gols. I aquí està un dels problemes dels clubs.
A mi, ho volia comentar, això. El partit, bé, si va fer dos gols, d'acord, que en porta 90 aquest any.
90. Sí, 90. Prop de xitar-lo.
Espectacular.
Messi apreta per si arribés la fi del món anunciada.
Exacte. Sí. Però, per mi, el jugador del partit, amb diferència, va ser Busquets.
Busquets, correcte, estic d'acord, sí, totalment.
Totalment, també.
Està jugant formidablement ja fa temps, però el que passa que els noms eclipsen una miqueta, eh? Mm. I aleshores, però ell va fer un partidàs impressionant. Ell,
no, els noms i les posicions, sí, vull dir, és una posició que no, sí, no resalta tant, però Busquets ha sigut sempre una escombra allò, allà
darrere. Allò Xavi va jugar bastant còmodo. Sí. Xavi va jugar molt còmodo amb el Busquets al costat. Molt.
Escolteu, la Lliga és cosa d'un, com titula avui Mundo Deportivo a la crònica del partit del Barça?
Jo crec que sí. Jo crec que la Lliga aquesta va mostrar una debacle, el que deia fa 15 dies, un segrest, o una cosa així. La Lliga aquesta no se li pot escapar al Barça. No se li pot escapar, i em sembla que ja ho veuen tots.
Sonen gracioses les declaracions de Sergio Busquets ahir, quan li comenten que el Cholo Simeone ha dit que la Lliga és avorrida. Què ha de dir Busquets? Diu, home, a mi no em sembla avorrida. És evident que els jugadors del Barça s'ho passen bé sent líders, veient com aquest avantatge a més es va ampliant. I un aspecte, abans comentava el Jesús, la serenor del Barça, el fet de dir amb els amics, ei, hem començat perdent, però tinc la confiança, sí, que aquest equip ho remunta. Això, de fet, no és nou, això ho tenim des de l'època Guardiola.
Sí.
La sensació de veure un partit que se't posa coll avall, ja sigui un o fins i tot dos gols, a vegades, sí, i dius, aquest equip és que és capaç.
Pot.
Els dies que ho hem vist més apurat, fins i tot s'ha tret, o potser recordarem aquell partit a Osasuna amb el camp gelat de fa dues temporades, si no m'equivoco, on no es va treure, però almenys l'aficionat culer queda content amb aquella segona part i amb les ganes que hi posa.
És això, vull dir, ahir, amb l'arrencada que va tindre l'Atlètic de Madrid, que va tindre una arrencada molt bona, sí, i el Barça estava una mica despistat, allò...
Que la podies esperar, aquesta arrencada,
encaixes,
no?
El gol, sí, encaixes el gol i veus que dius, bueno, no, vull dir, aquí estem, vull dir, no passa res. Sí. Però la sensació va donar aquesta.
Hi ha una miqueta de bronca del públic. És que el públic és una miqueta... És difícil, eh?
No, sí.
Hi ha una miqueta de bronca quan aquesta arrencada de l'Atlètic Madrid, que va ser molt bona, va fer un pal i va fer una altra jugada, podria haver fet un altre gol, la gent ja es posa nerviosa. Sí. Ja es posa nerviosa i...
Això és
autèntic barcelonisme, això. És autèntic, és autèntic.
A patir, vull dir.
Hasta que... jo m'hi poso nerviós, ja, perquè els del costat són molt tranquil, però ostres, tu... Vull dir,
I tu que ets la banca optimista, a més, eh?
Soc molt optimista, ostres. Sí. És horrible, això.
Escolteu, ara comentarem el partit de l'Espanyol. Aquesta jornada, Sergio, a falta, insistim, de dos partits, però només hi ha hagut 16 gols.
Sí, és poc.
Molt pocs gols, acostumats a una trentena com a mínim. Destacaríem el gol a domicili que fa Aduriz al camp del Mallorca, Mallorca 0, Atlètic de Bilbao 1.
Bon,
bones notícies per l'Atlètic. Bon gol, dius, Mique?
Sí, el centre crec que és de Susaeta, pot ser? i el remat de Capaixí i Encensa, la veritat que bastant bé.
Doncs mira, a més a més li serveix a Duritz per que aquest sigui el seu gol número 100 en Lliga amb l'Atlètic Club de Bilbao, contents pel Sergi Sánchez, que molts dies el tenim en aquesta taula, i aquí, per cert, se li van complir els pronòstics inicials. Recordem que després va dir que no, que esperava que l'Atlètic passés ronda amb l'Eibar, i no va passar.
No va passar.
Ara sí que sí, centrar-se en Lliga, perquè drama, fora de l'Europa League i fora de la Copa del Rei, l'Atlètic.
Tal com està l'Atlètic en aquest moment, crec que la mentalitat que tenia el Sergio era bona. Vull dir que millor que es centrin en la Lliga, que és el que interessa, i tal com està l'equip, tal com està la situació...
Sí,
i
perquè
tot
hi ha resultats molt difícils, Cada setmana veieu que hi ha resultats molt complicats, sí, vull dir que tothom està... està a primera divisió,
Un altre resultat, ara que dius complicat, Josep Maria, seria el València 0, Rayo 1,
sí,
per exemple.
A part que estan fotuts els de València...
Sembla ser que l'efecte Valverde no acaba tampoc... Almenys
és difícil, també
acaba de començar,
Tornem al mateix, les mentalitats dels clubs. El València també és un club amb una mentalitat que... Sí, és que és així. Que per cert, parlant dels gols, jo volia fer una menció especial al gol d'Adriano.
Sí,
és un gol que...
És el quart gol en Lliga d'Adriano?
Jo crec que és un dels millors gols de la temporada,
Sí, home, sembla
que
és el quart, seguríssim. Sí. Però ningú s'imaginava que el faria,
No,
va començar a córrer, vas dir...
Però és que hi ha molts partits que ho intenta, això, aquesta jugada, Sobretot quan està a la dreta,
I ho fot a la dreta, és a la dreta,
Crec que va fer un molt semblant a principi de temporada, però no va ser tan espectacular.
A la banda esquerra, i l'últim que havia fet ja l'havia fet amb banda dreta.
I a la mateixa porteria, precisament.
Caram, tu.
Ho té practicat.
És un gol que l'arriba a marcar Messi i ara l'estaríem veient per YouTube per tot arreu.
Ara que dius això,
anem a l'Espanyol.
I ara que dius això, que s'hagués fet Messi, també donaria la volta al món, que és el de Sergio García.
El de Sergio García, sí senyor.
Que se'n va de Pep i de Ramos. Que es diu ràpid, això.
Ahir estaven amb una pàjara també el Pep i de Ramos.
La cueta molesta.
Pel mig els dos,
Ostres. No, jo...
Vols dir que si va ràpid no molesta tant, no?
Que m'imatge...
La deixes anar al vent.
Així amb la cueta molesta el Sergio Ramos i el despista i després derechazo.
Què us va semblar aquest empat de l'Espanyol, aquest punt que treu del Bernabéu que deixa Jesús i Josep Maria contents als culers?
Deixa'm dir-te que jo, Penya, intentaré enflatar una pila d'autocars d'aquí Sant Cugat a Madrid per apujar el Mou i el Florentino que es quedin. La nostra impressió
aquest va ser una mica el càntic del Camp Nou, també, No ens escapem de dir-ho, sabent de l'empat, i ara parlarem tot seguit també de les declaracions de Mourinho, dels embolics en els quals es posa aquest senyor. El partit que us va semblar, l'Espanyol... Madrid 2, Espanyol 2.
A veure, un partit, jo com l'analitzo molt fàcilment, vull dir, l'Espanyol lluitant desesperadament perquè no li queda més remei que lluitar, i a l'Aguirre és una persona amb una mentalitat que per un equip que està en aquesta situació, ja ho vaig dir abans, de quan estàvem parlant...
De qui seria
de qui
el substitut
seria, de Pere Pochettino. L'Aguirre jo crec que era el millor, i bueno, sembla que m'ha estat donant la raó.
Bé.
Ho vaig dir.
Sí, potser a Aguirre no li fa falta fer aquesta frase, però la seva frase seria... que no perdonarà el jugador que no lluiti,
exacte,
el jugador que no vagi a totes, aquest no tindrà un lloc a l'11.
Això, i un molt mal partit del Madrid, però el Madrid està desquiciat, a veure si el millor que té és el que estan dient, bueno, els mitjans madrilenyos venen de que el centre de la defensa és el millor centre que hi ha d'Europa i del món en aquest moment, i fan el partit que van fer tant el Sergio Ramos com el Pepe, que semblava que competien a veure qui fallava més i qui es despistava més.
I respecte a l'Aguirre, evidentment que tenia raó de que era el millor tècnic de l'això, és sapiguer, jo ho dic pel reportatge que he vist, que als 20 minuts el Guacasso aquell va rebre una targeta
i el va
canviar ràpid. Va de cara a la feina i a l'últim moment és igual perdre per 3 que per 10, i va apretar i va aconseguir l'empat.
Sí.
Que no s'entén una miqueta el Mourinho dels seus comentaris després del partit de l'altre dia, que va ficar parir els jugadors i després torna a sortir amb els mateixos. O sigui, amb la mateixa...
Els del Celta, vols dir,
Sí, els del Celta.
Recordem que el Madrid va perdre en Copa del Celta. 2-1.
El que passa ja dins del vestuari, a part del que es digui o que surti filtrat i així, jo crec que no se sap. Ha hagut allà... Allà es deuen barallar cada dia i deu dir...
Nerviosisme, és evident que n'hi ha.
I jo estic segur que el Mourinho, si l'altre dia es va emprenyar, ahir va sortir a la sala de premsa en principi molt suau, dient que no, bueno, que havien jugat bé, que havien lluitat, que mala sort, que no sé què, que no sé quantes.
Però
segur que dins del vestuari havien volat les botes.
Deixa'm afegir que amb això de la roda de premsa, la Federació Espanyola hauria de fer alguna cosa, o la Lliga de Futbol Professional, amb respecte amb els entrenadors a les rodes de premsa. Si ho vol fer a Madrid, que surti el següent, que surti. Però el camp dels contraris, que a més hi vas una vegada a l'any, seria obligat, o una multa o alguna cosa, castigar aquell home que es fa sortir el següent.
Perquè
ho ha fet dues vegades a camps contraris. I, lògicament, els periodistes estan esperant equips com el Madrid, el Barça, els entrenadors, i això no hi ha dret.
És que això tindria que ser una norma, això tindria que ser una norma de la lliga, ja, que tindria que obligar.
A la UEFA surt o surt, si no multa.
Sí, sí, exactament. Sí, però la federació.
Jo crec que fins i tot la dirien a buscar al vestidor, si no surt.
Ara el Madrid també fa entrevistes personalitzades, no, com l'Anton Meana, que fan així. Sí.
Clar, i d'aquí ve la gran cosa d'aquesta setmana amb el Mourinho, aquesta polèmica amb l'Anton Meana, aquest periodista de marca, de Radio Marca, si no vaig errat.
Sí, sí.
Que va tenir aquest problema amb ell. De fet, el Miana va publicar que hi havia malestar dins del vestidor i parlava d'un nom propi, que era un dels preparadors físics del Madrid. Doncs el van cridar fora de la sala de premsa, una sala amb el Mourinho.
Una sala VIP.
Sí, sí, una sala VIP per ell, i el van fotre una bronca, i el Mourinho li va dir una cosa així com «Jo soy un entrenador top i tu eres un periodista de mierda», li va dir. Hòstia. Llavors, clar, el Meana al final va demanar disculpes al físic, a l'entrenador, al
preparador
físic, dient que no volia ofendre'l, però que era la informació que ell tenia i que és el que hi ha, i és...
És que és el que hi ha.
Escolta't més, que és que el Mourinho i l'Anton Meana parla més de l'entrenador de porters, i es veu les imatges de durant la roda de premsa, doncs aquest entrenador mirant-lo a veure què feia les preguntes i tot. I va anar a la sala adjunta, i el Mourinho el que intenta és esbrinar que l'Anton Meana li digui qui és el xivato, qui l'ha donat la
buscant, exacte.
No li desmenteixen la informació, o sigui, la informació és bona.
Sí, sí, qui és? Exacte, Mourinho el que vol, el que tinc jo, és, li diu que no acaba de ser un periodista bo perquè s'ha quedat a mitges amb la informació. Sap que hi ha un tal dins del vestidor, però no li ha dit el nom. I clar, Mourinho, si li diu el nom, escolta, el felicitarà.
L'ideal és dir de qui és aquesta informació, però a vegades aquesta persona demana que no ho digui, si no, per tant,
font...
és que és així, és el joc del periodisme, i si Mourinho no ho entén a aquestes altures, amb el tant que se li donen les rodes de premsa i la premsa, si això no ho entén ell, malament rai.
Torno amb la paraula mentalitat, que estàs dient molts cops, la mentalitat del Mourinho és, té un problema mental. El té. O sigui, jo he arribat a la conclusió aquesta. Ho diu una persona que a la roda de premsa prèvia fa una referència al Barça, no me'n recordo exactament què va dir, però fa una referència absurda, que venia una pregunta que no tenia cap sentit, i dius, bueno...
Sí, allò de l'any sabàtic, no?
De Pep Guardiola, no?
Ah, sí,
que sí, que va comentar fa poc, que ell no era un entrenador que s'agafés un any sabàtic.
No, però a l'última roda
de premsa. Però és que hi ha jugadors que surten amb camilla i el dia següent...
Sí, que hi ha jugadors que surten amb camilla i l'any demà juguen. Jo crec que un jugador, si surt lesionat, no pot jugar el partit següent.
De fet, Piqué li ha contestat aquesta declaració i li ha dit que si no jugues mai a futbol no pot entendre.
És absurd, vull dir, fer aquest comentari aquell dia, a què ve? Vull dir, està malalt, té un problema mental.
Ahir també es publicava...
Un tractament psiquiàtric, un psiquiatre que l'agafés, l'autoanalitzés i li digués...
Però el que és evident és que aquell desgast que feia Mourinho contra Guardiola, que en part va aconseguir desgastar molt a Guardiola, menys a les rodes de premsa...
S'ha parlat aquesta setmana que l'havia desestabilitzat, que aquest era un dels punts que havia fet que Guardiola decidís aturar-se aquí, deixar el Barça, marxar a Nova York...
Però el que segur és que aquesta temporada no ho està aconseguint de cap de les maneres, perquè Mourinho no l'he sentit parlar de... Ai, Tito, no l'he sentit parlar de Mourinho...
És que el Tito està agafant una política, jo crec, molt encertada. Està passant olímpicament del que digui el senyor Mourinho.
Sí.
El Jesús deia que creu que sí, que té incidència el fet que Mourinho desestabilitzés Guardiola.
Jo crec que pot ser que sí.
Que realment ho mirem en fred.
Algú crec que també, eh?
Pot ser, que pot ser.
Hi ha una cosa important, que és que aquesta setmana suposo que si és veritat el que s'ha publicat avui, ha sortit la notícia avui, és de que pot ser que desestabilitzi una miqueta més el Mourinho, és de que han dit els clubs principals com el Manchester, el Chelsea, l'Inter, de que estan esperant la contesta del Guardiola. Per tant, està segon plano, vull dir que encara s'irritarà més aquest home.
Sí, el Mourinho es veu que està movent fils per fitxar per un dels grans clubs que hi ha en aquest moment per Europa, i ha coincidit que menys a l'Inter, tots els altres li han dit que estan esperant que la resposta de Guardiola.
A saber quina intenció té Guardiola.
Sí, si diguem al Tibet a preguntar.
Ell sentir-se que és el segon plat.
Deu estar bo.
Deu estar.
Hosti.
I la informació és verídica.
Sí?
És verídica.
Surten moltes informacions. De fet, ahir sortia al País també unes teòriques declaracions de Mourinho dient que mai ha treballat en un club amb una afició que tingui menys cultura futbolística com és aquesta, la del Real Madrid, que ni l'Uniao Leiria, que ell havia entrenat un equip modest de Portugal, tenia aquesta afició. No sé com s'ho prendran això els aficionats del Real Madrid.
El pitjor és que hi ha una bona part d'afició del Madrid que s'ho prendrà bé, que és el problema.
I l'aplaudirà el proper dia que surti, que es presenti a les 9:20.
Jo crec que està provocant ja la seva sortida. Està provocant que el facin fora.
Sí.
I no vol continuar.
Ostres, però serà, serà un pas en aquest sentit si marxa aquesta temporada que, sense veure, guanyar la Lliga ni la Champions, serà ostres, un fracàs total per ell.
Analitzem les trajectòries de Mourinho. Ha estat màxim que ha estat en un club, em sembla, ha sigut 3 anys.
El Chelsea. Mm.
O no, ni, ni no va arribar, em sembla. No.
Sí, crec que sí.
Sí, el Chelsea, va 3 anys, 3 anys, sí. Sí, sí. I surt cremat l'equip després.
I després, quan deixa els equips, l'equip aquell no fa res, eh?
Costa aixecar-se, la costa, sí.
El cas estrany és el Chelsea, de fet. Jo sempre ho he pensat, això, que el Chelsea és una cosa estranya que hi guanya la Champions, i de fet ja s'ha vist, amb el Mundial de Clubs s'ha fotut la patacada contra el Corinthians.
Clar, bé, és una... deixa'm dir-te que amb una miqueta de les justícies del futbol ha estat aquí. Mm. Recordeu que el Chelsea no va mereixer guanyar el camp del Barça. Van fallar un penal, que era eliminatòria, no va mereixer. La final, bueno, la va guanyar l'Atlètic Madrid i va fotre un repàs a la Supercopa. Mm-hmm. I ara la justícia del futbol és que s'han portat la, la Copa...
A mi m'ha sorprès sempre que aquest Chelsea, que per mi era...
Són noms.
Vaja, és, som noms i és el són pitjor noms. Chelsea potser dels últims
sí, tant, i tant.
10 anys, això, podríem dir. Sí. El que hi havia abans, el primer Mourinho, era un Chelsea potentíssim que podia guanyar-ho tot. I no ho va guanyar, i ha guanyat el pitjor Chelsea.
Sí, sí.
Doncs, a veure, és que tenim... amb el futbol els noms no ho són tot.
Clar que no.
El Manchester City és un exemple.
Sí, sí.
Sí, clar, és veritat. No. Vull dir, el Chelsea és un exemple, el Madrid actual és un exemple. Mm. Veure, el Madrid van estar que s'acabava el ciclo del Barça, s'acabava el ciclo del Barça, el del Madrid ha durat, no ha arribat ni a ciclo. Vull dir que...
Ara que hem tret el tema del Chelsea, que ens posi el dia, el Miquem. Com tenim la Premier, té el seu Manchester United encara líder, amb 42 punts, més que encara líder reforçat, Miquem.
Sí, 6 punts d'avantatge davant del City, còmoda victòria davant del Sunderland, i el que m'alegra és que va tornar el capità Vidic, va tornar després de 3 mesos de lesió i tot.
La defensa no passava pel seu millor moment,
no, no.
Recordem el
per sort l'havien lesionat, sí. I llavors a partir d'aquí, molt bé, van Persi marcant i una miqueta acomodant-se els nervis aquests dels últims minuts, m'acomodo, però el Manchester té això, si marca primer es quedarà darrere, va fer una molt bona primera part i a la segona part ja es va relaxar. I a partir d'aquí, doncs, espera que punxa el City, que va guanyar, i per la resta, l'Everton, que també està en posició de Champions, el Chelsea falta per jugar, i el Liverpool va tornar a perdre 3-1, i no sé, jugant-se l'Inter tot, o sembla.
No és molta novetat, no?, que el Liverpool perdi, Mique?
No, no, no.
Sort en tenen de Luis Suárez.
Sí, però aquest jugador tampoc, la veritat.
Però els fa gols, almenys.
Home, és el seu màxim golejador. Però també importa la part de darrere...
Sí, és un jugador que havia apuntat moltes vegades a grans clubs, perquè el Liverpool potser ja l'hem de treure d'aquests grans clubs, com el Barça, per exemple, i veient-lo ara, el Liverpool, vaja...
No ara sé, hi ha notícies si del Villa que anava cap al Liverpool. Sí. Però això no sé fins a quin punt és verídic o no.
Si no va un parell de reforços al Liverpool, el Suárez marxarà d'allà. Suárez, està claríssim.
No voldrà estar-hi allà.
Vol guanyar, precisament ja ho va dir-ho.
No ha marcat mitjo aquesta jornada?
No, inclús va, el Swansea va perdre.
Ostres.
1-0. Davant del Tottenham. I el mitjo ha baixat una miqueta el to.
Per deixar-lo a Van Persie?
El mitjo, hosti, Van Persie ens està sorprenent. I s'ha de dir que després d'aquell partit vam fer el sopar de Nadal. I
a la penya, eh?
No, el sopar de Nadal del Manchester.
Ells van fer el sopar.
I hi ha els vídeos ja del Van Persie cantant l'himne... I inclús ha dit que li sabia greu per tots els aficionats de l'Arsenal, però que ara havia trobat ja la casa i la paz de la felicitat. Oh. I també el Kagawa cantant el Gangnam Style, o sigui...
Un super rodó.
Super rodó.
No ho vam comentar, a mi que em sembla, perquè la setmana passada no va ser-hi, contra el Manchester City es va guanyar el derbi.
Un cop sobre la taula, important.
Ajustat, i va acabar, a més, amb alguna imatge que no haguéssim volgut veure, com va ser llançament d'una moneda a Rio Ferdinand. Sembla que no l'estimen massa, els companys del City.
No, però encara sort, lo maco, el gest esportiu maco va ser que va saltar un aficionat a pagar el Ferdinand, justament després del monedazo.
I el porter Hart del Manchester.
Va agafar l'aficionat, el va apartar, i a mi, si m'agafa el Hart em quedo com un pajarillo, la cara que ficava i tot, déu-n'hi-do. I també el que no es va parlar més això, les últimes jugades del partit, el Tevez també va fotre una patada, crec que era el Phil Jones, a la banda, que no venia a cuento, o sigui, també estan una miqueta desficiat. Potser és el rotllo Madrid, però anglès.
El Pepe també té aquest gent com el Pepe, que són jugadors, són molt bons jugadors, però que a vegades fan clac,
sí,
i se'ls hi para el coco.
El TVC és així, sí.
Sí.
Realment Cristiano Ronaldo també té el clac activat, sembla, eh? Porta 4 partits seguits veient targeta groga,
sí.
I ostres. A mi em va arribar que el dia del Celta bé el podien haver expulsat.
Sí.
Sí.
Sí, però... abans que marqués ell, precisament, el 2-1, que dona esperances
però,
veure,
jo,
a la tornada al Bernabéu.
Jo, en certa forma, l'entenc, amb el Cristiano Ronaldo, perquè un partit com el d'ahir, ell s'ha de reconèixer, els cos com siguin, que es va rebentar. Estava tan aviat estava la defensa com estava al davant rematant, només li faltava centrar i anar a rematar. Era l'únic que li va faltar. I clar, i veus que l'equip no t'acompanya i que hi ha aquestes coses i així, ostres, jo crec que el Cristiano Ronaldo tampoc deu estar massa content al Madrid, eh? De com està la cosa?
No, ni Cristiano, suposo, ni Casillas, que és un dels altres que porta molt temps ja empassant-se merda, podríem dir-ho així clar. Aquí un dia ens hauran d'aclarir quina relació amb Mourinho, segurament s'esperaran a que abandoni Mourinho al vaixell.
El Madrid és
no, i no diran res, perquè el Casillas s'ha de reconèixer que és molt senyor, que és molt moderat, i quan marxi pensarà, bueno, por fin se n'ha anat, i no passa res, i a defensar el madridisme, que és el que
jo crec que tot s'aguanta per la Champions, un cop peti o sigui, els elimini, no, no passi si, el que passi
si cauen a la Champions,
Dions, el Mourinho maletes i fora, i saltarà ja tot, perquè si els periodistes de Madrid només recolzen en la dècima, perquè la Lliga s'ha de ser, per molt que t'agradi no, però el Barça tot pinta que guanyarà, i més com ja està jugant el Madrid, doncs, hosti, queda la Champions, bueno, algo pot passar, però com que quedi eliminat.
El Madrid, el Mourinho, no ha tingut mai una bona relació amb els jugadors del Madrid, mai. Ni la temporada que van guanyar l'any passat, ni res. Això s'havia publicat des de Barcelona i ens havien tirat pedres als mitjans de Madrid dient que ho feien per desestabilitzar i així. I ara estan publicant el mateix que estàvem publicant nosaltres fa un any ja. O fa dos anys, quasi.
Però és curiós perquè això el Mourinho sembla que no s'ha trobat mai, perquè el Chelsea i l'Inter, vaja, sembla que la relació que té amb els jugadors era de pare-fill, totalment. I almenys s'ha trobat un problema completament diferent, sobretot amb els jugadors que hi havien abans, perquè amb els que ha arribat després, quan els que ha fitxat ell, bàsicament, sí que l'Essien i companyia sí que el tenen com el papi.
Perquè, sí, però passa una cosa, vull dir, el Madrid té una història, té uns jugadors que són de la casa, que són símbols com és el Casillas, com és el propi Sergio Ramos, encara que no sigui de la casa, que sigui un vingut de fora,
sí.
I són jugadors que són emblemàtics i que l'afició de Madrid que no els hi toqui, i jo ho entenc, el Raúl en el seu temps i tot això. Aleshores, clar, no és el mateix vindre amb un vestuari amb gent, el que està fent ara, que està fent un equip que pràcticament tothom és de fora, tothom és igual, són mercenaris, amb mercenaris.
Això recorda una mica el Bengal.
Sí,
d'holandesos, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Amb mercenaris, clar, tu els reculls allà, els trajots així i estan amb tu. Però clar, els que estan a la casa allà que diuen, epa, mira, aquí tenim una història, eh? Que tu estàs aquí ara treballant, però nosaltres tenim una història, i això pot ser una mica per qui ha anat el xoc aquest que ha hagut de trens.
Mourinho s'ha carregat aquesta imatge del club, aquesta imatge d'història, els seus anys quedaran marcats aquí, i el Sergio ho deia abans, el pitjor és que alguns aficionats del Real Madrid encara el defensaran, ara ve el dia que surti, potser algú doncs, aquell dia se li traurà la vena dels ulls i veurà el mal que ha fet Mourinho al Real Madrid.
No, el mal que ha fet, i aquests que defensen a Mourinho cap a espasa, que diuen, no, és que Mourinho ha acabado con la xotxes del Barça, con la supremacia del Barça. Bueno, què li ha pres al Mourinho Barça? Una supercopa, una lliga, sí, vale, d'acord, però entra dintre de la normalitat que el Madrid guanyi una lliga
i una copa
de
del rei, no?
I una Copa del Rei, però sí. Clar, mires els títols per un cantó i els títols per un altre.
I el reconeixement.
I el reconeixement.
La història del Madrid quedarà en dos grups d'entrenadors, els que han triomfat sempre i els que han fracassat. I el Mourinho estarà dintre del fracàs.
Doncs mira, si Mourinho queda més content, li direm que avui Iniesta, Adriano i Leo Messi han treballat al marge del grup, ho han fet al gimnàs, per tant Messi de tant en tant, surti o no del terreny de joc lesionat, el deixem que faci treball al marge.
És humà.
Que deu tenir algun cop.
No, van jugar ahir, eh? Normalment quan juguen el dia posterior...
No és el fill, que va deixar dormir el fill, no? Saludem el Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení. Bon dia, Marc.
Bon dia a tots.
Avui el Marc el tornem a tenir una mica refredat.
Uf, molt, molt.
I ha preferit no ser amb nosaltres, com diu ell, per no passar-nos els virus.
Sí, no tinc ganes d'encomanar ningú, i més ara que ja estem a final d'any i venen les festes i no es plan.
Marc, la jornada del número 16 de la primera divisió femenina ens portava un derbi entre el Barça i l'Espanyol, que va ser molt ajustat, el va guanyar el Barça per 1-0, gol de Marta Corredera, i va tenir polèmica.
Uf.
I déu-n'hi-do quina polèmica, eh? Explica'ns-la, a veure.
Sí, déu-n'hi-do, ja que estem parlant de bastantes cosetes en aquesta línia, no? Com ara comentàveu, en el femení, ahir no ens hem salvat tampoc. A veure, és un partit, com sempre, un derbi, l'Espanyol-Barça, ja sabem que sempre són partits tensos, són partits disputats, i més ara que el Barça femení doncs, ha assolit un nivell que està doncs, per poder plantar cara a qualsevol equip, i a l'Espanyol també, que havia sigut fins ara doncs, clar dominador, junt amb l'Atlètic i amb el Llevant i el Rayo de la Lliga Femenina. Ahir va ser un partit, a veure, la primera part pràcticament no es va veure futbol, va ser un partit de pilotada, de joc trabat, joc lent, poc vistós. La segona part, Xavi Llorenç va moure fitxa, va començar a posar diguem-ne més gent davant, més presència ofensiva, l'Espanyol va començar a recular i va començar ja el Barça a tenir una miqueta més d'opcions i d'oportunitats, que després de dos pals va arribar un pal i un xut de corredera que va sortir fregant el pal. A la tercera va venir l'avançuda i sí que en aquest cas la Marta Corredera va poder marcar un gol in extremis sobre la botzina quasi, que li va donar els 3 punts i que va crear o va generar des de la tele, almenys nosaltres comentant el partit no ho vam apreciar, però sí que després que vaig veure el Twitter els comentaris de la gent va ser que havia hagut una mica de tangana a l'acabar el partit després del gol de la Marta, no?
Mm-hmm. I aquí és on s'origina la polèmica, quan sí, el Barça no llença una pilota fora. Mm-hmm. Però clar, el Barça es defensa dient que l'Espanyol tampoc ho fa quan té una jugadora del seu equip. Recordem que és jugada d'atac de l'Espanyol que no finalitza, i quan el Barça organitza el contracop fa el gol Marta, sí, Corredera.
Sí, totalment, Sergi, és així tal com va passar, però això ve de, jo crec que ho hem d'interpretar, perquè això ja ve de l'anterior derbi, no el que es va o sigui, no el d'aquest any, sinó el de l'any passat, que es va disputar a Sant Adrià. El Barça va marcar un gol quan una jugadora espanyola estava a terra, Sonia Bermúdez es va parar, va esperar que la jugadora s'aixequés, i un cop es va aixecar, va seguir la jugada, va fer una centrada molt fluixeta, i la Sílvia Meseguer de l'Espanyol es va ficar el gol en pròpia porteria.
Mala sort.
Clar, era el final del partit, i llavors l'Espanyol, diguem-ne, l'afició, tothom van dir que allò havia sigut doncs, una marranada, que no s'havia de fer. A veure, es pot interpretar de totes les maneres que vulguem, però al final l'àrbit és el que ha de parar el joc, i la Sònia sí que és veritat que es va esperar en aquell moment que la jugadora de l'Espanyol s'aixequés. Han passat un any o una temporada i ahir justament es produeix...
Es repeteix la història.
Sí, exacte, semblant, perquè la jugadora està a terra, si és veritat que l'Espanyol té la possessió, no tira la pilota, i a la que el Barça recupera la pilota, l'àrbit tampoc xiula, no para el partit, i el Barça recupera la pilota i finalitza la jugada amb gol.
Les imatges, Marc, de fet són evidents, si no recordo malament, és la pròpia Mari Paz qui condueix la pilota, cau a terra... I no és allò que diguis, les jugadores de l'Espanyol no la veuen, sinó que decideixen continuar amb l'atac.
Sí, sí, llavors el Barça li recupera la pilota en zona defensiva, segueix la jugada, Virginia Torrecilla fa una pilotada directa, perquè ja és l'últim minut, a Marta Corredera, que se'n va de Núria Mendoza i de la central, de Marta Torrejón, exhiba un xut molt bo amb rosca ajustat al pal, marca el 89, plast, tothom esclata d'alegria, per suposat, i es veu que l'Espanyol, o almenys això diuen també de la gent que va estar allà, jo no hi vaig ser, però parlant amb les dues fonts dels dos clubs, es veu que el Xavi Llorenç va propinar unes paraules en el moment de tensió,
que després s'han arrepentit i ha demanat perdó.
Exactament, es diu de tot, que va dir des de joderos, inclús es parla que va dir que sois un equipo de mierda. Jo sincerament em sorprèn molt, però bé, això diuen. De la banda de l'Espanyol també és veritat que de la banda del Barça es comenta que l'equip de l'Espanyol li van recriminar amb molt males formes que tiressin la pilota quan ells no l'havien tirat abans del gol. Bé, que es va escalfar la cosa dins del camp, però jo crec que passés el que passés, per mi, opinió ja personal, ha de quedar al camp, i el que no es pot fer és l'espectacle que va haver després pels Twitters i pels Facebooks de molta gent, que a mi em va semblar lamentable, amb amenaces, insults contra la persona de Xavi Llorenç i contra diverses persones, però sobretot focalitzats en la persona de Xavi Llorenç. A mi em sembla que se'n va fer un gra massa, i a mi em sembla que la gent o els aficionats d'un i altre equip poden ser o poden dir el que vulguin, evidentment la llibertat fins a cert punt, fins a que toca l'honor d'una persona, però les persones que representen els dos clubs jo crec que són els que han de donar l'exemple i estar a l'altura. I vaig veure coses que no em van agradar i sincerament em van decepcionar, perquè justament el que embrutava era el futbol femení i un derbi tan bonic com és un Barça espanyol. Ja et dic, el que va passar al camp va ser lleig, però per mi sempre queda al camp. El que va passar després ja va ser per mi el que és més sancionable o més trist de tot, no?
Això ja és molt lleig. El Marc ens ha passat aquest matí un enllaç del deportefemenino.com on es pot veure resumit, es pot veure de fet un vídeo amb declaracions de Xavi Llorenç, declaracions del tècnic de l'Espanyol i d'una jugadora de banda i banda. I Mundo Deportivo, que també se'n fa ressò de la notícia, ens recorda que el dia 6, dia de Reis, s'han d'enfrontar els altres Barça i Espanyol, els de la primera divisió masculina. A veure com estan les relacions ara, si afecta això, no. Tinc el Josep Maria, Marc, que et vol fer també alguna pregunta. No sé si en relació, Josep Maria, que comentava abans d'entrar.
El partit d'ahir que vaig seguir per televisió, va haver una jugada polèmica en el qual hi ha una sessió a la portera de l'Espanyol, aquest despeja la pilota i fa un misto i quan baixa l'agafa amb les mans. Jo crec, no, precisament en aquest cas de reglament no tinc ni idea, penso que es va aplicar el reglament bé o no, què dius?
Te'n
recordes d'aquesta jugada, te'n recordes?
Sí, i tant, l'hem estat comentant en directe amb el Jaume Marcet. Jo de fet ho vam comentar. Per mi és un, ella és a dir, rep una sessió, sí. Intenta rebutjar la pilota, li surt un misto,
sí.
I l'acaba agafant, però després del misto per mi ja no és una sessió, sinó que ja s'anula la sessió un cop la jugadora fa el misto, és a dir.
Per tant, ben aplicat el reglament.
No,
per mi no era sessió,
és a dir, va pitar, d'acord. Doncs aleshores,
clar, però per mi va ser l'única jugada que sí que l'Espanyol pot dir que l'àrbit va tenir la mà una mica més de la banda del Barça. Per mi la resta del partit l'àrbit va fer un bon arbitratge, es queixen dels dos bandos, es queixen de l'àrbit, però jo sincerament crec que l'àrbit no va ser ni molt menys decisiu en el partit, que la jugada que va passar no va ser tampoc no va ser lletja, perquè va ser possessió de l'Espanyol, la va perdre, no la va tirar, el Barça va seguir i va finalitzar. Ara, que els moments de tensió, de nervis, perquè l'Espanyol ja es veia que li estava empatant al Barça i que era el minut 90 pràcticament, i que en aquell moment de tensió tothom es descarregui i miri la banqueta, perquè les banquetes estan a més molt, molt a prop i, bueno, sempre pues, hi ha tensions. Els moments dels partits sempre hi ha moltes tensions, no? I es poden dir moltes coses i segur que es diuen bajanades i coses que no diries en fred. Però tot el que va passar després per mi és totalment lamentable i jo tinc almenys informacions de que ara mateix les relacions institucionals estan, almenys a la secció femenina, bastant marmades, per no dir molt trencades.
L'entrenador de l'Espanyol, Marc, el vam veure bé en aquest vídeo que ens has passat tu,
sí.
Bastant molest, de fet posa en dubte els valors del Barça.
Sí, sí, declaracions creuadíssimes entre els dos entrenadors, entre... Bueno, la veritat que molt marmades. Jo tinc, o sigui, fonts privades, missatges privats, i puc constatar que les relacions estan, després d'aquest partit d'ahir, en el pitjor, jo crec, moment que jo recordo entre Espanyol i Barça, lamentablement, i jo espero que les persones que han de donar exemple, que són els que representen les institucions, des de la banqueta o des de la directiva o des de la comissió esportiva, realment donin un exemple, perquè des del Twitter o des del Facebook jo he vist molts aficionats, no sé per què més pericos que culers, no és perquè jo sigui del Barça, però d'amenaces directes cap a Xavi Llorenç, de cada cerdo tendrà su Sant Martín, bueno, no acabaria mai amb frases molt lletges, cuando venga a nuestro campo tendrán que venir los geos, no sé, unes coses que a mi, sincerament, em semblen lamentables,
això no pot ser, això.
I que crec que des dels dos clubs haurien de posar cartes en l'assumpte, perquè això no pot anar més, és a dir, no pot anar més, perquè l'exemple que estem donant del futbol femení i a les nenes i als nens que veuen aquestes actuacions...
El futbol base.
Sí, sí, és que per mi crec que són lamentables. I jo d'ahir em vaig quedar molt trist quan vaig acabar la transmissió, pensava que tot havia anat correcte, però quan vaig veure tots els tuits i totes les reaccions i tot, els del Deporte Femenino han fet un treball bestial, molt bo, objectiu, intentant ser el màxim parcials possibles, però aquí no hi ha pau i ara mateix hi ha una guerra encesa que no sabem com acabarà, però que a mi em preocupa perquè realment... crec que les persones sensates i que s'ha de donar exemple més enllà dels partits, el que es diu al camp crec que ha de quedar allà i després jo crec que tots al final ens hem d'intentar sobreposar, no?
Doncs Marc, crec que ha quedat tot molt clar respecte al que fa aquesta jugada polèmica, si l'àrbitre la va aplicar bé o no la normativa. Vosaltres dos, tant Josep Maria com Marc, no coneixeu, no?, el reglament exacte que hi lliu.
No, aquí tenim el Miqui que ens ho pot aclarar.
Ho preguntaré divendres.
Exacte,
perquè
traiem diria, el dubte, no?
Jo diria que si fa el misto ja queda anul·lat, que és la sessió.
Per tant,
vol toca la pilota.
L'àrbitre
va picar lliure
indirecte, va picar lliure indirecte l'àrbitre.
Podríem anar a preguntar directament a l'àrbitre, no, Miqui? A veure si reconeix que es va equivocar.
Perquè la tarda ja sí.
T'hi pots trobar una jugada.
Sí, sí, és que hi ha jugades molt estranyes que et queden...
A vegades no hi penses i quan surten dius, ostres, això ara és sessió o no és sessió? En fi, ens ho acaba d'explicar el Marc, el Josep Maria tenia també aquest dubte i l'hem pogut comentar aquí en directe a la tertúlia. Marc, no ho hem comentat, però vaja, l'Atlètic de Bilbao segueix líder amb 41 punts, va guanyar 0-4 fàcil al camp del Lagunac.
Sí.
I l'Atlètic de Madrid, amb hat-trick de Priscila, va guanyar el Sant Gabriel, per tant el Barça és tercer.
Sí, segueix igual tot, l'únic que sí que és distància del Llevant i del Rayo, que van empatar els dos, i es deixen dos punts, i ara sembla que el Barça doncs, consolida la tercera posició i queda igual, a dos del segon, l'Atlètic de Madrid, i a cinc del, de l'Atlètic, queda tot una volta, per tant, veurem com en el terreny de l'esportiu, que és el que ens interessa, com segueix evolucionant aquesta lliga.
El que sí és important és que la Copa del Rei entra en els 8 aquest any, no?
Entra sí, senyor, sí, sí, Josep Maria, entra en els 8 primers i per això l'Espanyol doncs, té aquest hàndicap, no?, de que ara va setè, està molt despenjat ja i de la lliga ja pràcticament es pot dir que s'ha despedit, però la sort és que aquest any entra en els 8 primers, són quarts de final, semifinal, l'any passat, o fins l'any passat eren els 4 primers només. Ja es feia format de sí, Final Four, de semifinal.
Doncs que vigili, que no quedi fora d'aquesta Copa de la Reina. El Levante Les Planes té 22 punts, ara mateix el primer equip a novè que quedaria fora. Desitgem que no, que l'Espanyol pugui ser-hi dins d'aquests 8 primers. Marc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, companys, una forta abraçada.
Gràcies. També als que hem tingut aquí a l'estudi, Jesús Galindo, del Mundo Deportivo, Josep Maria Félez, de la Penya Lorana Sant Cugat, i el Mique Molina, de la Penya Catalana Manchester United 1839. Dilluns de la setmana vinent ens retrobem, si us sembla, si ens va bé per agendes. El Jesús ja ens ha dit que no, molt amablement diu que per telèfon sí que podria entrar. Per tant, tenim una setmana per endavant i dilluns tornem a comentar actualitat esportiva. Sí?
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. Bona setmana a tots.
Igualment.
Adéu-siau, igualment.
Adéu.
Sant Cugat a fons, el magazín.